Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? S'ha fet viral el vídeo d'una influencer que va anar a treballar a una cafeteria amb el portàtil i la van fer fora. Els que tenen feina no tenen oficina, tiren de cafeteries per estar davant de l'ordinador i mantenen a casa seva el seu espai personal sense barrejar-ho amb el laboral. Abans de la pandèmia eren pocs els nòmades laborals, però cada vegada hi ha més teletreballadors que pregunten per la taula més pròxima a l'endoll. Apuntava al fet que serien els salvadors de la restauració, però resulta que la gran majoria dels amos dels locals no estan molt contents amb el que et connectis al seu wifi. D'aquí ve que hagi crescut els cartells de prohibit ordinadors, les restriccions d'horari a les taules i que alguns fins i tot cobrin suplement per utilitzar el bar com a espai de coworking. Cada vegada hi ha més ressenyes negatives dels clients amb portàtils cabrejats per les traves que posen moltes cafeteries i bars. Les restriccions obren el debat de si té raó el client que per consumir creu tenir dret a treballar amb l'ordinador o el propietari que busca rotació a les taules. A mi em sembla que el problema no és ni d'un ni dels altres, sinó que la vida laboral ha canviat més ràpid que el món en el qual desenvolupar-la. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I atenció, perquè aquest nou mes de febrer arrenca sense canvis meteorològics, més estabilitat de la que voldríem. No hi ha ni rastre de precipitacions ni les necessitades pluges que no arribaran. S'espera, doncs, una recta final de setmana molt plàcida. I anem fins al Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora trobarem aturades més o menys habituals. Per tant, xarxa viària propera a Barcelona i les seves dues rondes. A l'extrem sud de Barcelona, autovia A2 lenta amb aturades, un parell de quilòmetres. El tram de Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell. Això a l'autovia A2. Autopista C32, aquí hi ha retencions, també un parell de quilòmetres. El tram de Sant Boi de Llobregat, aquí, de fet, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Zona del Vallès, autopista AP7, també aturades, com a molt de 2 quilòmetres a Barberà del Vallès, direcció sud. És el tron central de l'AP7, la B30, al seu lateral, molt carregada durant més de 2 quilòmetres, tram de Barberà del Vallès, també aquí en tots dos sentits de la marxa. A l'extrem nord de Barcelona, cap gran sorpresa, i encara hi ha aturades de més de 3-4 quilòmetres a l'autopista C58, entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, i d'un parell de quilòmetres també en aquesta zona, la C33, accedint a les rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Las 7 de la tarde y 3 minutos y seguramente te habrás hecho esta pregunta. ¿Podemos hacer que nuestro coche sea más sostenible sin cambiarle nada? Pues atención, porque la respuesta es que sí. De hecho, lo puedes hacer hoy mismo gracias al combustible renovable que procede de residuos orgánicos. Por ejemplo, del aceite de cocina usado. De hecho, con un litro de ese aceite que utilizamos para cocinar, se puede producir casi otro litro de diésel renovable. Un tipo de combustible que ya se puede repostar en más de 60 estaciones de servicio Repsol, que por cierto, va a poner en marcha en Cartagena una planta dedicada solo a producir combustibles renovables. Fabricará 250.000 toneladas que evitarán cada año la emisión de 900.000 toneladas de CO2. I d'aquí moment a la cadena COPE, a la Linterna, parlarem amb els tècnics sanitaris que després d'un acord històric han desconvocat la seva vaga.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Sompura velamos por tus sueños.
Porque sabemos que un buen descanso es el inicio de un gran día. Descubre nuestra gama de colchones.
Sompura, eres lo que duermes.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 935-169-030.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com. Con Área Jurídica
Global. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida, Naturtierra.
Cada cop més taronges tenen aquest gust, perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat. El valor de ser família.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Que las comunidades infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente una reparación económica, pues siempre tampoco es para que se extrañe nadie, ¿no? Sin
embargo... De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
La Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad, el Sindicato de Técnicos de Enfermería y el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios han alcanzado un acuerdo trascendental en la noche del pasado martes con el Departamento de Salud, poniendo así fin a un conflicto que se prolongaba desde el pasado 30 de noviembre del pasado 2023. Hoy hablamos con José Joaquín Durán, que es el secretario de Organización y Territorio de este Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios. José Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Montse. ¿Qué tal? Bien, gracias por llamarnos otra vez y por estar pendiente de lo que ha ido pasando. Muchas gracias.
Es nuestra labor y además es una labor que tendríamos que hacernos eco, puesto que habéis luchado y mucho para llegar a lo que después de 9 horas de intensas negociaciones habéis llegado, y me vas a contar ahora qué es lo que ha pasado. Pero antes de explicármelo, ¿la lucha continúa?
Bueno, la lucha, digamos, que se podría decir que nos hemos dado una tregua, ¿no? No sé si el término queda un poco belicista, pero la tregua existe. En principio, el departamento se compromete a cumplir lo escrito y lo pactado, mejor dicho, y nosotros, mientras tanto, pues lo que vamos a hacer es descansar y armarnos. Armar no quiere decir, pues empezamos a generar bolsas de resistencia, que lo está haciendo la gente por propia iniciativa, porque, bueno, después de tanto tiempo de lucha, de tanto esfuerzo, de tanta presión y de tanto que se ha sufrido, porque se ha sufrido, los ciudadanos lo han sufrido, pero los trabajadores también y sus familias, pues la gente pues quiere estar preparado por si hay que volver. Ojalá que no tengamos que volver y que, bueno, que todo quede en una anécdota y en un hecho histórico, porque creemos que lo que hemos hecho es un hecho histórico y ya saben quiénes somos los técnicos sanitarios, quiénes somos los técnicos superiores sanitarios, quiénes son los técnicos de grado medio sanitarios, y creo que hasta el momento actual pues no se sabía, ¿no? El día 30, cuando convocamos el primer día, 30 de noviembre, cuando convocamos el primer día de huelga, nadie sabe quién eran los técnicos sanitarios. El día 31 de diciembre, que es el primer día que volvemos al trabajo después de todo este tiempo de convulso, ya toda la ciudadanía, o casi toda la ciudadanía, sabe quiénes somos los técnicos superiores sanitarios y qué poder, cómo podemos influir en el sistema sanitario. Cuando no tenemos un diagnóstico, el sistema no funciona, y cuando no hay unos cuidados, pues el sistema tampoco funciona.
Está claro.
Creo que ha quedado claro.
José, cabe destacar el excepcional seguimiento de esta huelga, a pesar de las presiones inusuales sufridas por los profesionales, ¿no? Algunas de las cuales creo que se van a dirimir en los tribunales de justicia.
Sí, claro. Nosotros todo lo que se ha llevado al extremo, todo lo que creemos que no cumple con la normativa aplicable y con el derecho a la huelga, que es un derecho fundamental, no hemos de olvidarlo, eso se va a llevar a la justicia. Y eso el departamento y el Instituto Catalán de la Salud lo sabe. Los últimos días de huelga han sido días muy duros, con una presión bestial sobre los trabajadores, a los cuales se les obligaba a hacer cosas que no estaban en el acorde que dicta el Consejo de Trabajo sobre los mínimos. servicios mínimos máximos. Hay un caso muy muy claro, es que la semana esta, no la anterior, un determinado día en el Hospital Valdebrón se sube en el servicio de microbiología en el turno de mañana, se pasa de 6 efectivos a 19, pero es que en el día antes, el mismo día que negociamos, en el servicio de anatomía patológica del Bicha había un 80% de servicio mínimo, con lo cual se intentaba, en cierta manera, estrujarnos, apretarnos para llevarnos a donde nos han llevado, que al final es llegar a un acuerdo. Eso entiendo que el Departamento de Salud tiene buenos asesores, tendrá empresas externas que les asesoran muy bien y saben cómo acabar con estos conflictos. Uh-huh. Es ahogando al profesional, porque le estás ahogando, le estás metiendo una presión muy fuerte, la cual, y lo hemos dicho por activa o por pasiva, va a repercutir en el clima laboral durante años, porque hay jefes de servicio que desde nuestro punto de vista se han extralimitado y han obligado a los trabajadores a hacer cosas que no tocaban, y creo que no han tenido en cuenta que esos profesionales estaban luchando por el pan de sus familias, ¿no? Entonces, todo esto va a generar un clima que va a durar unos cuantos años en recuperar. Lo lamentamos. Nuestro derecho a la huelga es fundamental y queremos ejercerlo.
José, tercer encuentro, 9 horas en el último encuentro de intensas negociaciones. En alguna ocasión te he escuchado decir que estuvisteis a punto de levantaros de la mesa, ¿no?
Sí, a las 3:30 prácticamente estamos ya casi fuera. A las 5 estábamos casi fuera y hay que recordar que, bueno, gracias al asesoramiento de los equipos jurídicos, tanto de SAE como de SIETES, pues conseguimos reconducir la reunión. Entendemos que el conseller y todo su equipo quería que saliésemos de allí con un acuerdo, porque el conseller llegar el día 2, mañana, a Madrid, con una huelga convocada, no imagino que no era plato de buen gusto.
Claro.
Digamos que al final el acuerdo es un acuerdo que es aceptable, que nos sirve a nosotros para tener algo que realmente creemos que es tangible. No me hubiese gustado salir con 500 euros más cada mes, pero tal como está configurado el sistema de participación, de negociación, en este país es imposible salir de otra manera, porque si no habría un problema a posteriori.
Sé que lo que es en cuanto al aspecto económico corresponde al ICS y al departamento, se va a abordar con una propuesta promocional por parte de Salud antes del mes de abril. Imagino que vais a estar ahí vigilantes de manera constante para que se cumpla, reservándoos así el derecho de convocar nuevamente la huelga si es necesario, ¿no?
Sí, a ver, estamos esperando un calendario de reuniones bilaterales, porque, claro, el Departamento y el Instituto Catalán de Salud y el SISCA, que es el otro área de gestión sanitaria en Cataluña, tienen que hacernos un planteamiento de cuál es el estudio económico, el estudio proporcional que hemos pedido. Entonces, nosotros en todo momento vamos a estar vigilando que realmente ese estudio proporcional sea proporcional y no sea otra cosa. Si eso no se cumple, lógicamente, nosotros ya convocar una huelga sabemos. Lo único que tenemos que hacer es armar la convocatoria. Y la gente ha quedado suficientemente, digamos, tocada en el sentido de que está comprometida con la causa, porque, bueno, estamos hablando de que se nos ha ignorado, se nos ha invisibilizado,
sí.
Y en los últimos días los servicios se nos ha maltratado, con lo cual la gente está muy predispuesta. Yo te puedo decir que en el día de ayer, que hice 2 asambleas, tanto en Belviche como en Valdebrón, con técnicos superiores sanitarios y mis compañeros en el Hospital Germán Trias y Pujol, y la gente mayoritariamente sigue a tope. Sigue a tope. De hecho, son ellos los que nos han propuesto las bolsas de resistencia. O sea, no ha tenido que proponerlo el sindicato.
Bueno, pues la verdad es que estamos contentos y además nos gusta que ha habido también un seguimiento informativo importante. La importancia de estar o salir en un medio de comunicación, ¿no? Os da también esa plataforma para poder explicaros y para dar esa visibilidad, ¿no? Nosotros hemos puesto ese grano de arena que ha sido importante también para vosotros.
Sí, claro. La verdad que en algún momento no hemos podido daros la atención que merecíais, porque era muchísima las solicitudes y, bueno, y entendíamos que teníamos que estar también centrados en la negociación y o en la movilización, según el caso. Pero para nosotros ha sido fundamental y quiero daros personalmente las gracias a los equipos informativos de COPE, tanto a ti, Montse, como a los compañeros de la mañana que habéis estado pendientes, a los compañeros de otros medios, a las agencias de noticias y demás que han dado repercusión mediática y que han podido ver. A veces nos faltaba, en algunos casos, un poquito de explicar cuando cortábamos la diagonal, por qué cortábamos la diagonal, pero bueno, A veces que nos hubiera gustado que se corta la diagonal, pero se corta por esto, porque Exacto. están pidiendo mejoras retributivas, están pidiendo visibilidad y están pidiendo respeto. Y aprovecho para pedir disculpas a la ciudadanía que se haya visto afectada porque se le haya retrasado una prueba diagnóstica, que se le haya pospuesto una intervención quirúrgica o que haya sufrido un corte o un retraso en las calles. No era nuestra intención. Nosotros nos hubiese gustado que en el mes de noviembre, cuando convocamos la huelga, el IX hubiese puesto una propuesta y no hubiéramos tenido que llegar a este extremo, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que cuando comenzó, como decías tú antes, el conflicto, vuestra profesión pasaba desapercibida. Hoy os conocen y comprendemos la importancia de vuestra organización y ese papel fundamental en la salud. Aquí, desde Cadena COPE, continuaremos informando sobre esos avances y la implementación de las medidas acordadas y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. José Joaquín Durán, ha sido un placer. Ya sabes que aquí nos tienes, secretario de este Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, que ya sabemos por fin qué son y qué es lo que hacen. Enhorabuena y muchísimas gracias. Suerte.
Muchas gracias a vosotros y dar las gracias a todas las compañeras y compañeros, tanto Técnicos Superiores Sanitarios como TECAES, que han estado dando el do de pecho en la calle y bueno, que seguiremos y ya dijimos que cuando volviésemos a los servicios iríamos a tope para ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los ciudadanos y a las ciudadanas de Cataluña.
No nos cabe duda. Gracias, José Joaquín. Hasta la próxima. Un abrazo.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El jueves 8 de febrero, no te pierdas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz desde el 23º Congreso Nacional Farmacéutico de Valencia. Una cita imprescindible para la farmacia y los farmacéuticos cada vez con mayor protagonismo en el sistema sanitario. Jueves 8 de febrero en Mediodía COPE con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
Avui a la cadena COPE parlarem de l'euro, perquè, atenció, fa 25 anys. Sergi Torguetal, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Què feies tu fa 25 anys o quina edat tenies quan va entrar l'euro en funcionament?
Doncs mira, tenia 30 anys.
Déu-n'hi-do, com ha passat el temps. Te'n recordes del primer euro? Com ho vas?
Sí, que vaig tocar. Sí.
Com va ser? Com va ser?
Doncs després de la celebració de Cap d'Any, a la tarda del dia 1 de gener, vaig anar, doncs, en aquest cas, a un local de fast food a fer unes hamburgueses.
Sí.
Típiques, no tenies ganes de cuinar, i quan vaig anar a pagar amb pessetes, que ho vaig pagar perquè es va combinar les dues monedes, me van retornar el canvi ja amb el que eren euros, no?
Et va ser fàcil la transició de pesseta a euro? A mi encara
no
em costa,
ara,
eh?
Encara et costa? No.
Home,
no
són
recordo.
Cifres grans, sí, eh?
Si el que vaig fer és, ja va a l'euro, doncs ja em poso amb l'euro per tot.
Ah, molt bé.
És a dir, ja, perquè havia en aquell període, no?, que anaven les dues monedes, dic, mira, com que una s'acaba, dic, ja no vaig amb pessetes perquè si no me liaré més. Entro amb l'euro i així, doncs, ja cada cop em vaig adaptar millor, no?
Perfecte.
Recordem en aquest cas que va ser el 2002, l'1 de gener del 2002, quan va arribar tota la ciutadania, però aquest any es compleixen 25 anys perquè ja l'any 1999, 11 dels 15 estats que aleshores configuraven la Unió Europea, entre ells Espanya, ja van fer, doncs, totes les seves balances econòmiques amb euros, no?
Uh-huh.
I per això aquest any se commemora el 25è any, 25 anys de la entrada de l'euro a les nostres vides, que, sens dubte, doncs, és un fet històric.
I com ho hem celebrat avui a la cadena COPE?
Doncs, primer de tot, darrere en COPE Catalunya i Andorra ha estat el Bernat Castellví, 59 anys, que era la nostra generació, i el canvi de moneda el va agafar una empresa de maquinària industrial amb clients a tota Europa. Per tant, era un perfil que necessitava, doncs, aquesta modela única, perquè ell ens ha explicat, i això li passava inevitablement a molts ciutadans, els problemes que tenia quan viatjava a Europa amb els canvis de moneda, no? I que l'euro va simplificar molts tràmits i transaccions de diners.
Ens va afectar molt amb el fet de que, clar, abans del 2000, doncs, quan tinguis de sortir a l'estranger, doncs, tinguis de passar per secretaria, i dir, escolta, necessito tanta moneda des del país, tanta moneda d'un altre país. Si coincidia que anaves a dos o tres països, doncs imagina't la quantitat de monedes que portaven a la butxaca, no? A l'any 2000, quan ja va sortir l'euro, doncs l'avantatge va ser aquesta, que podies marxar tranquil·lament a tot arreu, portaves la moneda, bueno, l'euro, i a tot arreu te l'acceptaven.
Recordem que aleshores un euro equivalia a 166 pessetes.
Exacte.
Bernat a Castellví, que és d'aquesta generació, que encara fa el canvi de pessetes, eh? Per tal de conèixer el cost real del producte i a vegades valorar-ho més. I ens explica doncs el que va significar allò del arrodoniment i què fa a partir d'ara.
Sí, bueno, ja sabem que aquest país és un país de... que el primer arribi se va emportar tot, no? Però, bueno, sí, molta gent se va aprofitar el fet de la moneda, de dir, ah, oh, voy del redondeo, redondeo, i sí, un any te pujaven un 15% i l'any següent te pujaven un 40%. Llavors dius, bueno, tu has de fer un cafè, a qualsevol cafeteria, 2,40, o el que sigui. Dic, clar, tu dius, 2,40 són 400 pessetes, dius.
És el que fa, doncs, Bernat Castellví, a vegades, no?, fer aquest canvi, que crec que és molt habitual en generacions de 60, 70, 80 anys que han viscut amb la PC. Evidentment, això ja no passarà ja amb les generacions més joves. S'ha de tenir en compte, doncs, que a hores d'ara la PC ja ha quedat per col·leccionisme de record. Ja no hi ha intercanvis amb el Banc d'Espanya, que es van acabar el 19, però sí que les últimes dades apunten de que hi ha molta gent que té pessetes per col·leccionar-les, o en aquest cas, doncs, per tenir un record, no?, l'última dada pública que va fer el Banc d'Espanya, crec que va disminuir, parlava de que hi havia 1.650 milions d'euros en pessetes encara guardades.
Toma ja.
850 milions en bitllets i 800 milions en monedes. Però aquesta dada ja ha baixat perquè era un any abans de que es poguessin fer els últims intercanvis oficials. I a l'informatiu migdia ja han parlat, doncs, amb un valor de què ha significat pels estats aquesta moneda única, no? És un gran avantatge de la Unió Europea, la moneda per a tots, no? Igual. Hem estat amb Jordi Catalán, catedràtic d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona, i el catedràtic ens ha fet esment de les tres grans avantatges de l'euro.
Que es van abolir aquells inconvenients del canvi de moneda que recordarem tots, quan anàvem als aeroports, havíem de canviar, i ara amb l'euro podem anar per tota Europa sense el canvi. El segon, doncs la inflació. Abans de l'euro teníem inflacions més elevades en un país com Espanya i en general al sud d'Europa, i es va convertir a nivells molt més baixos, com ara que tenim doncs un 3%. I també entre els beneficis també es van reduir els tipus d'interès.
No són els tres avantatges que ens ha apuntat el catedràtic de la Universitat de Barcelona. De cara al futur, hores d'ara, doncs, a nivell del món, la prevalença encara és del dòlar, l'euro ocupa la segona posició, no? I ell, el catedràtic, que sí que crec, considera que l'euro també serà una moneda refugi.
Home, el dòlar sempre serà una moneda, doncs, per la tradició, més refugi que l'euro, però jo crec que també, en aquest sentit, és també pot ser una moneda refugi. Perquè realment els patrimonis internacionals diversifiquen actius, i posar-ho tot en el dòlar o posar-ho tot en l'euro sempre és pitjor que repartir risc amb les dues monedes. Jo crec que sí que pot jugar aquest paper.
I pel que fa referència, doncs, al carrer, la nostra economia, una dada de la inflació. Quan fa 25 anys la cistella de la compra costava 100 euros, avui ens costa 167. El per què? Doncs l'inflació. Però a banda, doncs, de les persones que tenim una edat i que ens en recordem del que era la pesseta, hi ha milers i milers de joves i de noves generacions, Montse, que la pesseta únicament és un record dels llibres.
Des de la Linterna Cope Catalunya volem parlar amb el Fran Muñoz, que és un jove que va néixer l'any 2001 i que no va conèixer les pessetes. Fran Muñoz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. En primer lloc, quina enveja haver nascut l'any 2001, no? Enhorabona.
Moltes gràcies, Montse. Però segur que conserves inclús millor que jo.
Bueno, ens hauríem d'intercanviar algunes fotos, però la qüestió és que tu vas néixer quan ja les pessetes no existien, no? Tu vas néixer i ja hi havia l'euro.
Sí, sí,
sí, sí, sí. Jo les pessetes, de fet, les he utilitzat per jugar, com si fos del Monopoly, doncs per comprar verdures de plàstic i fruita.
Ah, i on les trobaves? A casa? Les guardaven els teus pares en pots o estaven en un calaix i tal? O que, com les descobries? Com les vas descobrir?
Doncs la meva àvia tenia una caixa de mimbre, bueno, ben feta, i plena de monedes i bitllets i, no sé, un munt. Però pesava aquella caixa, pesava tant que no la podíem moure. L'havíem d'obrir, perquè era molt grossa, d'obrir i agafant monedes. I deia, pues mira, això posa 25, pues 25, ala.
I en algun moment li vas preguntar, quan ja vas ser més gran, i vas dir, escolta'm, com funcionava això de les pessetes? Et vas interessar en algun moment o per saber quantes monedes hi havia, pessetes, 5 euros, 25 pessetes?
No, mira, realment no. La veritat és que al final, com que he nascut ja amb l'euro, inclús amb la targeta, és que ja la pesseta no... Sempre va ser com això, com una joguina, algo que ja no... que ja, entre comptes, doncs ja no servia.
Uh-huh. Et vas posar en algun moment en el lloc d'algú de la teva família que va néixer o va viure o conviure amb la pesseta i que després va haver de canviar a l'euro? Perquè per nosaltres va ser una mica complicat, eh?
Sí, bueno, i encara hi ha gent que segueix parlant de pessetes.
Efectivament, que diu les antigues pessetes, no?
Sí, 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 et diu... Li dius, mira, això pues, són 2 euros. Diu, això són 300 pessetes, no sé què. Ostres.
Clar,
el càlcul mental.
Clar, sobretot ens passa quan parlem de xifres grans, no? Perquè nosaltres ens diguem, sí, un euro són 166 pessetes, no? Llavors anàvem fent tal, al principi bé, però quan són xifres llargues ja era més complicat. De totes maneres, tu que no vas néixer amb la pesseta i estàs amb el tema de l'euro, la gent jove d'avui en dia no feu servir diners en efectiu, no?
No. No sé què passa, tenim por d'anar al caixer, et dic la veritat, jo sóc el primer, que no sé, és que al final se'm fa el mateix, pagar amb efectiu que pagar amb targeta. L'únic que m'estalvio anar al caixer, perquè ja no sé, com que ja els diners entren directament al banc, doncs surten pel banc, clar, no els veig.
Perquè tot, normalment, quan tu, per exemple, vols alguna cosa d'una màquina, directament pagues amb targeta, no? Però si vas a un bar, pagues amb targeta. Si compres un llibre, pagues amb targeta.
Sí, ni que sigui un clip, una goma de borrar, o si em compro un ordinador, sí, el que sigui.
I entre els amics, per exemple, quan esteu fent un sopar o un dinar, o feu un regal comunitari, el Bizum.
El Bizum? Sí, sí. La qüestió és no tocar diners.
Home, també t'estalvies que ningú et robi, o que se't perdin.
Bueno, sí, això també. Això també. Sí, bueno, també. Sí, ara que ho dius, més motius per no portar-te a sobre.
És molt més còmode. Penses que l'euro hauria de ser a molts més països dels que són? Ara mateix està a 20 països i la fem servir prop de 350 milions de persones, però, per exemple, a Anglaterra, allà, res de res, continuen amb la seva moneda pròpia.
Bueno, això han de pensar. Bueno, a veure, jo he sentit molt a dir, això parlaré molt del que he sentit, que amb el canvi de la pesseta a l'euro les coses han canviat una miqueta en quant a poder adquisitiu.
Efectivament.
Potser hi ha països que els hi compensa, no?, el mantindre la seva moneda enfront de l'euro.
Sí, sí.
És possible, no ho sé.
Perquè val més. Nosaltres, quan viatjàvem abans, saps què fèiem? Quan viatjàvem a un altre país, clar, havies d'anar al banc a canviar la moneda i et donaven la moneda de curso del país en concret. Saps si a casa teva o als teus pares o algú de la teva família fa col·lecció de monedes antigues o d'altres països que hagin visitat? Perquè això era guai, ja t'ho dic,
Bueno, jo aquesta col·lecció la faig ara, quan se'm va algú de viatge, doncs li demano que em porti alguna moneda o alguna cosa.
Ah, sí?
Però la família diria que no. Sí, sí, sí.
Ah, fas col·lecció de monedes d'altres països?
Sí, sí, sí.
Ah, mira.
Sí, sí, sí. Quan va algú, doncs mira, se'm va a un altre país, li demano que em porti moneda, que la podria anar a canviar, evidentment, que podria anar a l'aeroport o al banc, però... M'agrada demanar que m'ho porti, en comptes d'un souvenir, allò que penges a la nevera, un imant, que em portis una moneda. Així és un trosset d'aquell país, el tens a casa.
I tant. I de pessetes, tens alguna a la col·lecció? O que tens? Un duro? 25 pessetes? Algun bitllet? Què guardes? Doncs
pues dec tindre pessetes en algun calaix, que qualsevol dia l'obro i surt allà rodant 4 o 5 pessetes.
Bueno, ja saps que hi ha alguna moneda de pesseta que té premi, eh? Premi en el sentit de que té un valor.
ja potser hauria de començar a buscar i hauria d'anar a la iaia i dir-li, escolta, aquesta caixa de mimbre on la tens guardada?
Imagino que molts dels calés aquells ja l'haurà anat a canviar al Banc d'Espanya, però tot i això hi ha molts calés que la gent no ha anat a bescanviar, per euro.
Doncs justament la meva iaia mai.
No ha anat.
Els conservava com un tresor.
Ah, pues digue-li a la teva àvia, perquè segurament, a lo millor, pot tenir alguna moneda que tingui un valor més enllà del que és el seu valor com a tal, perquè estan molt buscades, Així que ja tens feina aquesta tarda, busques a internet, mires les monedes de la iaia i ja em diràs, A lo millor, escolta'm, tens una pasta allà important i no ho sabem.
Potser me la puc emportar de viatge.
Ah, per això? Doncs mira, ja tens feina a fer, Fran. T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres i ens hagis parlat de la teva experiència, una persona, com és el Fran, que va néixer ja directament amb l'euro. A nosaltres ja ens veu com antics, ja. Em dirà, passeta, passeta? No, per ell era una joguina. Fixeu-vos fins on han arribat les passetes. Fran Muñoz, gràcies per haver estat amb nosaltres i explicar-nos la teva experiència i salutacions a la teva àvia.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Gràcies.
Adéu.
Bueno, y de los euros vamos a hablarte ahora de Línea Directa, porque en Línea Directa entienden que cada conductor es único y por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, pues te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y de entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
En El Corte Inglés, hasta el 7 de febrero, tus marcas de moda para mujer están con todo el 50% de descuento. Woman is Alfred Cotton, Joyce Oisty Wear, Ginkgo's y Tintoretto. Si antes te gustaban, ahora más. Solo en la segunda rebajas. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Dos quarts i dos minuts de vuit. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de saber quina és l'última hora informativa més pròxima en aquest dijous 1 de febrer. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, aquesta hora t'explico que els taxistes reclamen solucions per garantir la seguretat a l'interior dels seus vehicles. Recordem que en les últimes setmanes s'han denunciat diversos casos d'agressions. Una d'aquestes mesures seria que els deixin instal·lar càmeres dins dels taxis i així ho han manifestat en una reunió avui amb la Generalitat, Mossos d'Esquadra i també Guàrdia Urbana. Els taxistes creuen que aquestes càmeres podrien ser també una garantia pels seus clients. El sindicat CESIF demana que es revisi la seguretat del centre tutelat per la Andegaia a Lleida, on fa uns dies un home es va emportar el seu fill de 2 anys a punta de pistola. L'home va amenaçar el vigilant de seguretat i també a les educadores. El CESIF assegura que no és la primera vegada que això passa i per això demana millorar els accessos al centre perquè tenen, diuen, moltes deficiències. I els Mossos d'Esquadra han detingut a un home a Valls per agredir-ne un altre amb una arma blanca. La víctima mantenia, sembla ser, una relació sentimental amb l'exparella del detingut. L'arrestat, que té 36 anys, també té antecedents per altres delictes. En aquest cas, està acusat de temptativa d'homicidi i en les properes hores està previst que passi ja a disposició judicial.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, d'aquí una estona ens escoltarà. Estem per parlar de limousins.
Vinga, fins ara.
Fins ara. I ara del que parlem és de futbol amb els companys d'Esports COPE, COPE Catalunya i Andorra. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda de futbol i d'economia, una mica, també.
I d'espurnes, no? Perquè sembla que hi ha espurnes en aquest mercat de fitxatges.
Sí, mira, t'actualitzo com està la cosa. Comencem per lo més immediat. Fa uns minuts l'Espanyol ha dit que dona per tancat el mercat d'hivern. Per tant, no vindrà cap futbolista més a Cornellà, més enllà de Rubén Sánchez, que agafa la fitxa del lesionat de llarga durada Edu Expósito. Al Girona busquen un defensa i un migcampista. Han preguntat per Alanyà, del Getafe, i segons Gigantes, Oriol Romeu hauria demanat sortir a l'entitat de Montilivi, però totes dues operacions estan molt coll amunt, perquè els madrilenys no tenen recanvi i els blaugranes tenen molts lesionats. Els moviments del Barça fan referència al femení. Oshoala, la davantera, marxa per 150.000 euros al BEI dels Estats Units. Més enllà de fitxa pel primer equip per Fermín, no hi haurà més moviments a Can Barça. I en plana poliesportiva, recordem, David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, ha reconegut que cal invertir en la millora i actualització del circuit de Montmeló per mirar de retenir el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1 en el calendari.
Molt bé, més informació a Esports Cope. Senyor Gil, gràcies.
Fins demà, bona tarda.
Adéu-siau. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place can be much brighter than tomorrow, and if you really try. Atenció, perquè avui us volem parlar a la Linterna Cope Catalunya i Andorra de l'orquestra i el cor escolar més gran d'Europa, que ofereix una jornada musical solidària única. Atenció, 250 estudiants de 7 països i de 2 continents s'apleguen per crear una gran orquestra simfònica i coral. Per què es fa tot això? Doncs anem directament a parlar amb el Jordi Ros, que és el director del col·legi Àgora de Sant Cugat International School, que són els pioners en aquesta iniciativa, d'aquesta, per cert, 12a edició. Jordi Ros, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com neix aquesta idea de plegar tants estudiants de països diferents per muntar aquesta orquestra i aquest cor escolar?
Bueno, la veritat és que han confluït diverses circumstàncies que ho ha fet possible. En realitat, aquesta és la 12a edició d'aquest festival internacional, però va començar fa 12 anys aquí a Sant Cugat també d'una manera molt humil, on només hi participaven dues escoles.
Mm-hmm.
A poc en aquest festival s'hi van anar unint escoles del mateix grup i fins a arribar al que ha estat ara, que és, com tu has dit, doncs, l'orquestra escolar més gran com a mínim d'Europa, doncs amb aquests 250 estudiants i professors que s'han unit doncs, per tocar junts.
Mm-hmm. Doni-do la feinada, no? Perquè tanta gent junta per anar a l'unísono deu ser complicat, no, Jordi?
Doncs mira, és molt complicat per diverses qüestions, per qüestions musicals i també per qüestions logístiques. Per qüestions musicals, perquè, és clar, aquests estudiants que demà doncs, tocaran a l'Auditori de Sant Cugat han estat practicant des del curs passat, primer a casa seva, després d'aquests últims mesos d'aquest curs als seus col·legis d'origen, a Portugal, a Espanya, a França, a Itàlia, al Regne Unit, a Xipre, a Canadà, i aquests quatre últims dies han practicat a l'Auditori de Sant Cugat tots junts per formar aquesta orquestra.
Uh-huh.
Per tant, aquí hi ha una dificultat important. I per qüestions logístiques, evidentment, doncs també, perquè aquests estudiants s'allotgen o els acullen les famílies de la nostra escola, de Sant Cugat.
Uh-huh. Però deu ser una experiència inoblidable, no? Imagino, perquè tants joves de diferents països tenen tantes coses a explicar-se, Jordi.
Bueno, aquesta és la clau de volta de tot plegat, per això ho fem. Perquè, evidentment, doncs, hi ha una raó musical important, però aquest any, en concret, és la primera vegada que aquest festival té un objectiu solidari.
Mm.
Tot el que recaptem en aquest concert anirà destinat al projecte Tamaisan de la Fundació Imalaikat per a la construcció d'una escola a Kènia. I, a més, les cançons que tocaran, les 7 cançons que tocaran, totes estan relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Per tant, doncs, es barreja música, es barreja solidaritat, es barreja sostenibilitat, i tot això ha de fer, juntament amb l'experiència vital d'aquests estudiants que estaran convivint en famílies, en cultures, en idiomes diferents, que faran noves amistats, doncs això ho convertirà segur en una experiència que s'emportaran a les seves motxilles cap als seus països.
Oh, fantàstic. Heal the World, molta gent dirà, això em sona de Michael Jackson, no? De sanar el món. Té molt a veure perquè aquesta cançó de Michael Jackson, juntament amb d'altres, no sé si Diego Torres, Macaco, Bob Dylan, Phil Collins o Bon Jovi, hi seran presents en aquesta orquestra, no?
I tant, i tant. Hem triat justament aquestes cançons doncs, perquè cadascuna d'aquestes cançons es relaciona directament amb un dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. I, a més, la cançó de Michael Jackson, Heal the World, està molt relacionada amb el lema del nostre grup educatiu, de Globe Educate, Shaping the World, sanar el món, transformar el món. Estem absolutament alineats.
Estem parlant d'un concert que es durà a terme demà, com deies, al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, a 12:15 del matí. Hi ha l'opció de fer aquestes donacions voluntàries. Les entrades són gratuïtes, no?
Sí, les entrades són gratuïtes, però tenim ja les localitats exaurides on queden molt, molt, molt poquetes.
Olé.
I si entra a la web del Teatre Auditori de Sant Cugat, a programació externa, apareix aquest concert i des d'allí es pot adquirir, si encara ens queda alguna entrada, i des d'allí mateix es poden fer les donacions a la Fundació de Malaicat.
Doncs espero i desitjo que siguin moltes les donacions, perquè, com bé deies, això anirà a parar la construcció d'una escola a la regió de Turkana de Kènia. Per la gent que vulgui veure el projecte, es pot veure també a través del YouTube, no? Ja a través del canal del YouTube, i podem veure el projecte.
Exactament. Doncs a l'Auditori de Sant Cugat hi haurà 8 càmeres instal·lades perquè totes les famílies de les escoles de Globe Educate, que són més de 70, doncs es puguin connectar i veure-ho, i de fet hem obert el concert també a la ciutat i l'hem obert, doncs, de fet al món. Qualsevol persona que el vulgui veure simplement s'ha de connectar a l'enllaç de YouTube, que també pot trobar a la web del Teatre Auditori, i seguir-nos en directe.
Imagino que demà pell de gallina, Jordi, eh?
Doncs sí, sí, la veritat és que veure aquests estudiants de l'escenari, aquest matí que els he visitat, veure com estan absolutament concentrats en la seva feina, com són capaços de col·laborar entre ells, de comunicar-se, de respectar-se mútuament, d'adaptar-se els uns als altres, és impressionant, és tota una lliçó que ens donen cada dia.
No m'estranya més, l'ocasió és fantàstica, aquest tema central, aquest sanar el món, el Heal the World, que necessita tant sanar aquest món que té moltes ferides, i a través de la música intentarem ajudar a que tot sigui una mica millor, i sobretot aquesta construcció d'aquesta escola a la regió de Turkana de Kènia. Jordi Ros, el teatre es diu molt merda. Jo et desitjo que vagi tot superbé i que ho puguem veure a través de YouTube i que sigui tot un èxit. Ja en parlarem, Jordi, de com ha anat tot plegat. T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres, director del Col·legi Agora International School de Sant Cugat. Sort!
Moltes gràcies, moltes gràcies. Anirà molt bé i us convido a tots a seguir-nos en directe.
Allà hi serem. Gràcies. Bona tarda.
Gràcies a tu. Bona tarda.
Bueno, estamos en el año 2024, eso lo sabéis. ¿Y este año qué pasa? Pues que todo sube. El pan, las verduras, los frescos y hasta los refrescos. Sube casi todo, pero que no lo haga tu seguro, por favor. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
En Tiempo de Juego estamos muy contentos.
Sí, señor.
Porque esta semana tenemos liga.
Pues buenísima, ¿eh?
Este jueves desde las 8:30 de la tarde en COPE, Getafe Real Madrid.
¡Va a rodar la pelota! ¡Está esperando la autorización!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
No importa quién le persiga.
Esta vez acabaré con él.
Ni contra quién luche.
Estaremos en contacto.
Ni en qué universo se encuentra.
Estás como una cabra. ¿Qué haces aquí?
Jet Li es el mejor.
¿Tienes miedo?
Romeo debe morir. Y el asesino.
Otra vez me has impresionado, amigo.
2 de Jet Li. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13.
Habitual, però segur que de tant en tant has vist alguna limusina circulant per la teva ciutat. No passen desapercebudes pel tamany i moltes vegades perquè són de colors llampants. De motivacions n'hi ha moltes a l'hora de contractar una limusina, però la majoria d'usuaris ho fan per celebrar alguna data especial. No és un servei barat que es pugui permetre a tothom, però qui ho ha provat assegura que val la pena. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, és el cas de Luis San Andrés, que va pujar en una limusina fa uns 10 anys i confirma això que deies, que s'acostuma a contractar per ocasions especials amb amics o familiars.
Fue para la celebración de los 50 años de mi esposa y lo que queríamos hacer junto con los amigos que íbamos a asistir al evento, pues era algo distinto, ¿no? No solamente una celebración en un restaurante y juntarnos, sino bueno, hacer algo distinto, y pensamos que no lo habíamos hecho nunca ni tampoco sabíamos muy bien cómo funcionaba, pues el hacer algo distinto fue alquilar una limusina.
L'experiència va ser bona, ens ha dit el Luis. Era un Cadillac que cridava l'atenció. El conductor els va recollir en un lloc determinat i després doncs, van fer el recorregut que ja tenien pactat, on no va faltar de res.
Nos dio un paseo por la población, por donde nosotros quisimos ir, nos llevó a un parque, etcétera, y en el transcurso del recorrido pues nos ofrecieron champán, algo para comer allí, como una especie de pica-pica pequeño. Estuvo bien, con música, muy agradable, fue muy agradable, la verdad que valió la pena.
El Luis reconeix que no és un servei que es pugui permetre a tothom, que no és barat, però sí que recomana provar-ho alguna vegada com un caprici, perquè és una experiència que val la pena.
Bueno, no sé lo que costará en la actualidad, pero no es un servicio barato, con lo cual, claro, yo supongo que este servicio más que nada lo va a utilizar la gente de clase media alta, claro, porque no es un servicio que cualquier persona pueda utilizar. Entonces, bueno, yo creo que este servicio siempre va a existir, porque siempre va a existir la clase media alta, o en principio, o la gente que tenga dinero, que se lo pueda permitir. Con lo cual, yo creo que sí, que por lo menos estará estable en un futuro, ¿no?
Doncs, Yolanda, és una experiència que, pel que ha explicat Lluís, val la pena viure almenys una vegada a la vida. Estem parlant d'un col·lectiu, el de les limusines, molt desconegut, que ara mateix estan incloses dins de les BTC, i el que volen els conductors de limusines és que se'ls reconegui com a sector específic, tenir una regulació específica perquè no els puguin sancionar.
Exacte, i el Daniel Rivera és vicepresident de l'Associació de Limusines de Barcelona i ens ho ha dit molt clar, que el que volen és treballar de forma legal. El problema és que el 2018 els van retirar justament l'autorització per treballar en règim especial. El sector es va tornar a regular com a BTC, però és que les limusines fan una activitat molt diferent.
Sí, el que oferim sempre és passejos, ¿vale? Fem tours. El que oferim és els serveis que cada vehicle té a l'interior. Pots fer una copa amb els teus amics, pots fer amb la música, amb la il·luminació LED, pots ballar, ¿vale? Llavors, el que oferim és una experiència de luxe perquè la persona que aquell dia fa el seu casament, fa el seu aniversari, pues pugui tenir un dia especial.
I com que no tenen una regulació específica, les limusines han de complir la ràtio d'una per cada 350 taxis, com si fossin una competència que no són en realitat. Per això demanen una regulació especial i mentre no arriba reclamen un permís específic per evitar les multes que poden anar entre els 4 i 6.000 euros.
Nosaltres estem oberts a negociar, a parlar, el que ja faci falta ho aportarem, però mentre arriba aquesta regulació, el que demanem és deixar-nos treballar. No som UBTC, reconeixen que no som UBTC, per tant, no m'apliques aquesta normativa i aquest règim sancionador. Deixa'm treballar i quan facis la regulació de limusines, em regules per el que fem, per el que soc, i treballem legals, que és el que volem.
Recentment, només a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha immobilitzat 4 vehicles justament per oferir una activitat de lloguer de vehicle amb conductor sense llicència.
Hoy en la linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablar con David Jarque, que es conductor de limusín. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Desde cuándo eres conductor de limusín?
Desde 2016.
Desde 2016. ¿Qué te llevó a hacerte conductor de este tipo de vehículos?
Bueno, simplemente tengo todos los carnets de conducir y me llamó la atención viendo algunas limusinas por Barcelona y contacté con alguna empresa.
Uh-huh. ¿Hay que tener un carnet concreto para conducir este tipo de vehículos?
No. Hay dos tipos de limusina. Una que es la pequeña, que se conduce con el carnet B de coche. Y luego está el otro modelo, que es el Hammer, que se conduce con el carnet de camión. Uh-huh.
¿Estamos hablando de cuántos metros de coche?
Ninguno supera los 12 metros. Estamos entre, algunas hacen 8.5 y la más larga suele hacer unos 11.5 metros.
Oye, qué complicado, ¿no?, para aparcar esto, o esto no se aparca. Se aparca
no,
en
no
batería.
No se suele aparcar así en zonas de coche, simplemente al final es cuando sales de la nave y vas directo a buscar a un cliente. Y luego lo dejas y ya pues vas a alguna zona que puedas estar a lo mejor esperando un rato para ir al próximo cliente.
¿Qué tipo de personas solicitan el servicio de una limusín?
De todo tipo, desde cumpleaños infantiles hasta aniversarios de gente mayor y tal. Al fin y al cabo es la ilusión de mucha gente, que tampoco es tan cara como se puede pensar. Y al fin y al cabo la gente pues lo prueba aunque sea una vez.
Claro, estamos acostumbrados a ver este tipo de vehículos y en su interior gente famosa y conocida, ¿no? Con los cristales tintados para que no se le vea. ¿Cómo es una limusín por dentro? ¿Qué se puede ver? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos?
Bueno, al fin y al cabo cuando la limusina llega a recogerle, son unos sofás con un ambiente diáfano donde pues ahí te sientas, hay música, luces de varios tipos de colores y luego siempre te brindan con algún tipo de alguna botella de cava para que podáis brindar todos y demás.
Ajá. Se ha ido desde el año, imagino, 2016 que empezaste tú con este mundo, estamos en el 2024, ¿ha evolucionado mucho todo lo que se puede hacer dentro de una limusín o detalles de cosas? No sé si ha puesto ordenadores o...
No, para nada. Simplemente sigue todo igual en ese aspecto y la verdad que la gente, al fin y al cabo, es algo para un poco el lujo y la diversión de la música, las luces y todos ahí haciéndose fotos, riéndose y demás, pero no modernizado ni con ordenadores ni con nada, sino el servicio de...
¿Cuánto trayecto puedes hacer en una noche o en un día, por ejemplo? ¿Cuántas horas
son? Bueno, yo, por ejemplo, en un día he hecho 12 servicios de una hora, pero claro, tienes que contar también que 12 servicios de una hora y siempre suele haber mínimo 20 minutos entre un servicio y otro.
¿Ah? Porque tienes que, digamos, o limpiar o...
Exacto, hay que limpiar y luego a lo mejor a una persona, a un cliente, lo has dejado en la calle X y el siguiente lo tienes que recoger en la calle no sé qué, que es, a lo mejor hay una cierta distancia.
Uh-huh. ¿Cuánta gente cabe en una limusín?
8 personas más el conductor.
8 más el conductor. Oye, de anécdotas debes tener un montón, ¿no?
Sí, la verdad que sí, salen bastantes anécdotas.
¿Hay alguna
como
que se pueda contar?
Como todos los grupos son diversos. Bueno, al fin y al cabo se juega mucho con la ilusión de cada cliente y hay clientes que se vuelven eufóricos al ver llegar este tipo de vehículos y, bueno, son...
Pero dentro del vehículo ha pasado algo que se pueda contar, ¿eh?
Bueno, al fin y al cabo ahí puedes llegar a ver de todo, simplemente parejas que van, circulando por la calle, pues parejas que tienen relaciones sexuales dentro.
¿Qué me dices?
A simplemente, disfrutar del tour hablando, lo que sea. Claro, luego ya hay otras cosas, pero bueno.
Claro, claro. Y todo y a todo esto, ¿tú vas vestido como en las películas o esto de ir así con el conductor, como cuando vimos a Richard Gere con Julia Roberts, que fue a recogerla con una limusín? Vais vestidos normal, ¿no? Nada de gorra.
No, no. Eso era a lo mejor hace... cuando empezó todo, que a lo mejor estamos hablando de en 2010 o así, es cuando empezó un poco el sector de las limusinas, 2008 por ahí, no me acuerdo.
Sí.
Pero simplemente los conductores van ropa normal, van
muy bien,
van adecuados.
Perfecto. Oye, ¿cuánto cuesta llenar el tanque de una limusín?
Pues más o menos el de la limusina Hammer, que es el más grande, con la subida de la gasolina y todo, puede estar en unos 200 euros.
Madre mía, ¿pero es diésel o gasolina?
Gasolina 95.
Gasolina 95. ¿Y qué cuesta un servicio, por ejemplo, de una hora?
Pues de las limusinas pequeñas ronda sobre los 160, 170 euros.
Ah, bueno.
Una hora. Y la limusina grande, que es el Hammer, ronda sobre los 250 euros.
Bueno, entre mucha gente, claro, sale a cuenta.
Exacto,
exacto. ¿Y cómo os contactan? ¿A través de internet o el boca a oreja?
Sí, a través de internet. Luego, claro, aquí realmente hay cuatro empresas solo que tienen vehículos, ¿vale? Uh-huh. Yo, aunque soy chofer, a día de hoy soy la empresa que tiene la mayor flota de limusinas en Barcelona,
uh-huh,
que es mía propia. Y la verdad que, bueno... simplemente todo es contacto a través del boca a boca, de la publicidad, de las redes sociales, de la web y luego de sobre todo de muchas agencias,
claro,
que revenden este producto para comisionar algo.
Oye, ¿has llevado algún famoso que se pueda contar?
Bueno, hemos llevado a Kiko Matamoros, hemos llevado a Macoque, a Ronaldinho, bueno, algunos van solicitando...
Muy bien. Oye, pues un placer. Yo ya he probado el ir en una limusín. Yo no sé si tú has ido en la parte de atrás en vez de la del conductor. ¿También has aprovechado?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno. Oye, pues ha sido un placer conocerte, David Jarque, conductor y propietario también de estas limusins que vemos recorriendo las calles de la ciudad. Espero y deseo que tengáis mucho trabajo y sobre todo que los que vayan dentro, que se lo pasen fenomenal, porque habrá otra persona, como es el caso de David, que irá todo serio para que la seguridad, ante todo en la carretera, y hará que tengáis una fiesta súper feliz. David, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo,
gracias.
Chao. Bueno, doncs fins aquí ha arribat la linterna COPE Catalunya i Andorra. Avui no marxarem amb limusí ni molt menys, sinó que el que farem és començar a preparar ja el que serà el programa de la linterna de demà. Però abans, Àngel Expósito i la linterna ens porta tota l'actualitat d'aquest primer dia del mes de febrer. Sort que febrer és curt, eh? Ja ens agrada, ja ens agrada. Salutacions a qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Si vols recuperar alguna de les coses que hem fet en aquest programa a través de COPE Catalunya o de la xarxa social X, antiguamente llamada Twitter. Que vagi molt bé, que passis bona tarda. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Otra vez ¿tu madre en casa?
Sí, dice que nuestro sofá cama es tan cómodo.
¿Y hasta cuándo dices que se queda? Siempre igual.
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo estamos de segundas rebajas. Rebajas de hasta un 55% en sofás, sofás cama, colchones decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
La Escamarlá, donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional.